Infinitament més coneguda i popular és l'Elisir d'Amore, una de les obres més apreciades, sens dubte, de l'extens catàleg de Donizetti. No fa falta que m'estengui gaire en la presentació d'aquesta òpera, oi que no? N'hem parlat abastament en aquest programa, sobretot quan la vàrem programar a la nostra temporada l'any 2011. L'Elisir d'Amore és una òpera còmica en dos actes, amb llibret de Felice Romani, que es va estrenar en el Teatre de la Canoviana de Milà el 12 de maig de 1832. Una història molt simple, de pocs personatges, però divertida i tendra, amb una música inoblidable de cap a peus, amb l'afegitó de contenir una de les àries més cèlebres del repertori de tenor, una furtiva làgrima. Un no se'n cansa mai de sentir aquesta òpera, encara que correm el risc de cansar-nos-en, doncs el Liceu ha considerat que ens l'ha de fer cada dos per tres. Amb una producció que té molts anys i que encara que l'omplen d'elogis, la de Mario Gas, a mi personalment ha deixat d'agradar-me i crec que caldria renovar-la. Però vaja, el fet és que segueix funcionant. I ara us proposo de sentir un fragment d'aquesta òpera. És de l'acte primer el duet Chiedi a Laura Lusinghiera, amb Kathleen Battle, Adina i Luciano Pavarotti, Nemorino. Al seu costat l'orquestra del Met de Nova York, dirigida per James Levine.
Thank you.
Efectivament, la darrera vegada que el Liceu va proposar aquesta mateixa òpera i producció fou el maig de 2013, ho recordo perfectament, amb Rolando Villazón fent de Nemorino. Però aquesta vegada hi vaig anar amb l'esperit ben obert i disposat a passar-m'ho molt bé amb les delicioses melodies de l'Elisir, i així va ser. Hi vaig anar el 17 de gener, dia de la primera funció de la sèrie de 10 que se n'ofereixen. A hores d'ara encara en queden dues, el divendres 26 i el diumenge 28. La producció, com us dic, la conec perfectament, perquè l'he vist en diversos escenaris 5 vegades amb aquesta. I els cantants van estar molt bé. La soprano australiana Jessica Pratt debutava el rol de Dina i va estar a l'alçada. Estem parlant d'un artista de gran qualitat. Només em van sobrar les floritures que va afegir la seva ària just al final, Prendi per me sei libero. El tenor eslovac Pavol Breslik, un antic protegit de la Gruberova i que havia vist fa poc a Múnich amb Dichweg Same Frau, de Strauss, em va agradar força. Té una veu petita, però la va administrar bé i teatralment va fer un Nemorino molt tendre, a qui tothom, per força, no podia deixar d'estimar. El Belcore de Paolo Bordogna, ben cantat, però amb un certament exagerat histrionisme, marca de la Casa Bordogna. Molt notable el Dulcamara de Roberto de Candia, un mestre en aquest tipus de personatges i que el Liceu va fer el Don Pasquale fa pocs anys. I va repetir l'escena final entrant pel passadís central de Platea i amb un públic entregat picant de mans al més pur estil Radetzky. Tot va contribuir a l'ambient festiu i de ganes de passar-s'ho bé que tenia tothom. Finalment, molt notable la Janeta de Mercedes Gancedo, jove soprano argentina que ha fet l'escola i alguns petits papers amb nosaltres. El cor, com sempre, fantàstic, des que està dirigit per Conxita García. I l'orquestra dirigida pel valencià Ramon Tebar. També prou bé, un cop superat un començament una mica descontrolat pel meu gust. O sigui que, resumint, amb el primer Donizetti es pot parlar de gran èxit.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Però el plat fort era, sens dubte, Poliuto. Com que he triat tres fragments d'aquesta òpera per anar sentint, abans de parlar-ne us proposo el primer. És l'ària Di tua beltà d'imagine, acte primer, escena d'entrada del personatge de Severo, procònsul romà. És el gran Ettore Bastianini amb el cor i orquestra de l'Escala dirigits per Antonino Botto, amb públic aplaudidor i esgargamellat al final.
Yeah.
Roberto és una òpera que té una història certament desgraciada. Abans de res, deixeu-me explicar qui fou el tal Poliuto, nom del protagonista masculí. Es tracta d'un màrtir cristià venerat com a sant per les esglésies catòlica i ortodoxa, Sant Poliucte de Melitene. Vosaltres coneixeu algú que es digui Poliucte? Jo no, per descomptat, però si en coneixeu algun, l'heu de felicitar el 13 de febrer. Poliucte era un noble de la ciutat de Melitene, la regió que aleshores se'n deia Armènia, però que avui en dia es troba en territori turc, a l'est de la Capadòcia, i és la ciutat de Malatia. Poliucte es va convertir al cristianisme i fou sotmès al martiri per decapitació l'any 259, sota la persecució de l'emperador Valerià, encara que en l'òpera es faci menció a l'emperador Deci, uns anys anterior. A Constantinople es va aixecar una basílica dedicada a Sant Poliucte, que fou la més gran de la ciutat fins que fou aixecada la de Santa Sofia. De la tal basílica no en queda gairebé res avui en dia, quatre pedres. Doncs en aquesta condició de sant i màrtir del que havia de ser Poliuto és on rauen els problemes amb què Donizetti es va trobar. L'òpera Poliuto en tres actes tenia com a llibretista Salvatore Camerano, el qual es va inspirar en el drama Poliucte de Pierre Corneille, que datava de l'any 1643. Anys més tard, el 1878, Gounod en va fer una altra òpera amb aquest mateix títol. Donizetti va compondre Poliuto l'any 1838. En part, aquesta òpera estava destinada a revifar la carrera del gran tenor francès Adolphe Nourry, que havia perdut el seu lloc privilegiat a París, i aleshores es trobava a Nàpols, en quin teatre de Sant Carlos s'havia d'estrenar aquesta òpera. El rol protagonista estava pensat per a Nourry, expressament. Però, com la Iglesia hemos topado, ja he explicat en nombroses ocasions que el regne de les dues Sicílies, governat per una branca dels Borbons, era quelcom ridículament grotesc pel que fa a la devoció catòlica. I en el cas de Poliuto, el propi rei Ferran II va prohibir-ne l'estrena perquè, paraules textuals, entre cometes, les històries dels màrtirs són venerades en el si de l'Església i no s'han de presentar en un escenari. O sigui que el projecte de Poliuto es va fondre. Donizetti es va enfadar molt i se'n va anar cap a París, jurant que no tindria mai més tractes amb el Sant Carlo. Podem recordar la prèvia experiència surrealista de Maria Estuarda, per exemple, no? I el pobre Nourry no va veure revifar la seva carrera. L'any següent s'acabaria tirant per la finestra del seu apartament a Nàpols. Thank you.